minutos y no vivir al borde del abismo, pues eso ya pasó.
Les 11:28 i començam aquest programa un altre dilluns i un darrer dilluns de l'Output, el programa que està en col·laboració amb Alba Lora. I avui què mos dus, Alba?
Bon dia.
Bon dia, Alba.
Bé, avui vos duc el darrer programa d'aquest Output 2.0 i vos introduís com un de l'òpera.
Que por mi culpa no podemos empezar otra vez.
Idò, quan vulguis, endavant amb aquest darrer programa de l'Output.
Idò, bé, com sempre, vos començo a introduir de dins d'aquest món de l'òpera amb un pot d'antecedent històric i on més tard anirem fent un recorregut per diferents estils, característiques, alguns autors i algunes de les seves obres que no les podrem visualitzar, però sí escoltar per fer-nos un poc l'idea. I bé, l'òpera ve de l'Itàlia opera, que significa obra musical, i fa referència a un gènere musical teatral en el que una acció escènica s'harmonitza, se canta i alhora té un acompanyament musical. Tenim els inicis de l'òpera a les corts italianes, però entre els avantpassats de l'òpera hi figuren alguns espectacles del Renaixement, com poden ser els madrigals, que són un tipus de composició de música vocal profana, els intermezzi, que són un tipus de composició musical que usualment s'interpreta entre dos actes d'una obra on no només inclouen grans efectes escènics, sinó també que fan una sèrie de seqüències de música de riques textures vocals, instrumentals i també inclouen un ballet. I un dels intermezzi més importants va ser La Pellegrina de Girolamo Bergagli, el qual representa actes d'una tragèdia per molts indrets de Florència. Bé, i després d'escoltar aquesta primera intermezzo, al transcurs del temps l'òpera es va estendre per tota la península itàlica i el centre principal, fins a mitjans del segle XVII, que va ser a Venècia, i a final del segle es començà a estendre per tota Europa. I entre aquest transcurs farem un petit viatge entre l'òpera a diferents llocs, començarem per Itàlia, després farem França i acabarem amb Anglaterra. Idò, començant l'òpera a Itàlia, que en aquella època, pues, quan sorgia alguna cosa innovadora i tenia èxit, els ducs i la gent apoderada no en podien ser menys, que crec que encara això passa. I així que el duc de Màntua, Vincenzo Gonzaga, va decidir que no podia ser menys que l'aristocràcia florentina i va ordenar al responsable musical de la seva cort, en aquell moment el gran Claudio Monteverdi, a que posés música a la rondalla d'Orfeu. L'estrena va ser un gran èxit, reconeguda com una obra innovadora, i aquesta va ser publicada l'any 1609, dos anys més tard de l'estrena, i la publicació va ser una manifestació tan estètica com política.
ombrosi, ti ricordo boschi ombrosi, dei miei lunghi aspri tormenti, quando i sassi e i miei lamenti rispondean fatti pietosi. Vi ricordo boschi ombrosi, ti ricordo boschi ombrosi. Dite allor non vi sembrai, dite allor non vi sembrai più d'ogni altro sconsolato, or fortuna sticcangiato ed avvolto in festa i guai. Dite allor non vi sembrai più d'ogni altro sconsolato.
Quin títol té aquest fragment?
Bé, aquest fragment és el segon acte de l'òpera i significa recordar i sombríos bosques. Bé, conta aquest fragment l'història de Orfeu enamorat i, enrevolant la seva lira, recorda com corria per els boscos amb ombres abans de trobar Eurídice. I el temps de l'àrea és llarg, el mode amb el que està compost és major i té un ritme ternari que ens transmet l'àmbit festiu previ al casament. I durant els següents 20 anys va tenir un gran esplendor, però el 1630 arriba la pesta a Venècia i 15 anys més tard queden submergits en dues guerres, on la pobresa s'estén, però malgrat tot això, Venècia es va continuar mostrant al món amb un gran somriure, no només en la celebració del carnaval, que encara se segueix celebrant aquesta festivitat, sinó per convertir-se en una ciutat de teatres públics, perquè abans eren tots privats. I una de les primeres obres de la qual la música ha aconseguit sobreviure en la seva integritat al pas del temps, de la qual no s'ha modificat, es va interpretar al Palau Pitti i és l'Eurídice.
Bé, Albert, què mos pot contar d'aquest fragment?
Bé, hem pogut escoltar un fragment del pròleg d'aquesta tragèdia i aquesta obra del compositor Jacopo Peri i el text d'Ottavio Rinuccini, perquè sempre l'òpera abans té com un llibret i aquest llibret és escrit a part. I el pròleg promet despertar en els espectadors emocions càlides on Eurídice és rodejada per nimfes i pastors per ajudar a celebrar la seva imminent boda amb Orfeu, acabant l'escena amb un gran cor general. I fins aquell moment l'òpera havia estat un entreteniment cortesà creat per commemorar un esdeveniment concret, però a Venècia, per primera vegada en la història, les òperes varen començar a compondre i a representar-se amb el fi d'entretenir un públic pues, que pagava per veure-les amb edificis concebuts només per aquest propòsit. I a més, per primer cop, els llocs i les dates de la seva representació varen començar a decidir-se d'acord amb els criteris comercials al lloc de polítics. I de l'òpera italiana passam a la francesa, on començarem amb el context un poc històric de la Guerra dels 30 anys, la qual havia paralitzat pràcticament el desenvolupament de l'òpera, fins a quasi acabar amb ell a l'Europa central, on el teatre musical hauria de romandre influenciat per l'Itàlia durant més d'un segle i mig. I un cop va acabar la guerra, Europa Central va quedar completament devastada, encara que llocs com Anglaterra, del qual parlaré més tard, o França varen treure beneficis d'aquesta. En aquest cas, a França, la influència operística italiana era molt intensa mentre Mazzarino, que va néixer a Itàlia, fou el primer ministre de França, fent que es representessin obres de Cavalli a la cort francesa i també gràcies a que un amic de Lluís XIV, italià, es va nacionalitzar i conegut ara com a Jean-Baptiste Lully, compartia el mateix amor que el rei per la música i la dansa. I el Lully, juntament amb Molière, produí una àmplia sèrie de les que acabaria denominant-se comedies ballets, però d'altres anunciades com a tragèdies líriques.
Bé, i què mos pot contar d'aquest fragment que hem escoltat?
Bé, idò, el que acabem d'escoltar, l'obra se diu Armide i és una tragèdia lírica amb un pròleg i cinc actes composada per Lully i el llibret en francès per Philippe Quinault i està basat en el poema èpic de Jerusalén Liberada de Torquato Tasso i va ser estrenada el 15 de febrer de 1868 en el Teatre del Palais Royal de París. Versalles es va convertir en el lloc més exclusiu de França per posar en escena grans òperes, però també ho varen ser Fontainebleau, el Palau de Tullerías o el Palais Royal, que hem anomenat abans, el qual el seu aforament era de 1.200 persones i la meitat serien homes. I a principis del segle XVIII l'òpera donava entre 3 o 4 funcions setmanals al llarg de tot l'any. I el gènere que en aquell moment era el suprem va ser, com el que acabem d'escoltar, la tragèdia lírica, una combinació extraordinària elaborada de paraules, música i dansa a la manera clàssica, i es va crear a causa del fracàs de l'òpera italiana a França. Conté algunes característiques, com la música és pensada per l'accent mètric francès, és l'evolució del ballet de cour, els arguments són de tipus mitològic i estan formats per cinc actes i un pròleg, però per molt que s'anomeni tragèdia, no té per què ser de contingut tràgic. En aquest context cal anomenar a Gluck, que va ser un compositor alemany del classicisme que va aconseguir canviar el gènere de l'òpera en la seva famosa reforma Així que el 1752 es va produir la famosa batalla, la Querell dels Bufons, que va ser un combat entre els defensors d'una òpera francesa sèria i els que defensaven l'estil expressiu dels italians, on cal destacar la figura de Handel.
Bé, què acabem d'escoltar?
Bé, acabem d'escoltar una de les àries més famoses del món de l'òpera. Aquesta forma part de l'obra Rinaldo, de Handel. I aquesta òpera, de tres actes amb música de Friedrich Handel i el llibre de Giacomo Rossi, es va estrenar al Teatre de la Reina de Londres el 24 de febrer de 1711, amb la participació d'un dels castrati més famosos de l'època, que va ser Niccolò Grimaldi i Valentino Urbani, que, bé, si no ho sabeu, es castrati quan els nins eren petits i cantaven, els castraven perquè les cordes vocals no se'ls fessin més grans i se'ls quedava la veu de nin. I bé, l'obra narra l'amor entre un guerrer cristià, Rinaldo, i el Mirena, on Bruixa Armida manté Rinaldo en el seu poder. I d'aquí passam a l'òpera Anglaterra i ens situam en temps dels compositors Purcell i Handel, on Londres era una enorme ciutat comercial on es podia trobar la riquesa i la pobresa més extrema, així com una rica i variada vida cultural regulada en gran mesura per l'autoritat política. La música a Anglaterra tenia uns trets principals que acostumaven a tenir totes les seves obres, com per exemple, tenien una gran tradició des de temps medievals, una gran influència d'algunes formes franceses, com les franceses de l'italiana, com que anaven tots adaptant les seves característiques, el paper decisiu de l'entorn religiós i de l'ús de la música a la cor com a acte de representació social i un lligam amb les formes literàries angleses. Cal destacar que el 1689 es va estrenar l'òpera de Henry Purcell anomenada Dido i Eneas, però després de dues representacions l'òpera es va oblidar fins que va ser reestrenada el 1895. A partir d'aquest moment, el prestigi de l'òpera no va deixar d'augmentar.
que mos pot contar d'aquest fragment.
Idò, bé, hem escoltat ara l'ària de Lament d'Eneas, que és quan l'heroi trollà Eneas deixa la ciutat de Cartago, tot i l'amor compartit amb la reina Dido, i ella, sabent que no pot viure sense ell, decideix suïcidar-se dintre d'una hoguera, on deixarà un rastre de foc fins la barca on pujarà Dido. Era tot molt...
Aquí sí que és tràgic.
Aquí sí, aquí és tràgic. I bé, el compositor Purcell va morir el 1695 deixant més de 500 obres escrites, on després de la seva mort, l'òpera anglesa entra en letargia fins a l'arribada de Händel, on anys més tard marxa a Alemanya. I l'òpera continuava lluitant de manera intermitent i la incertesa política i econòmica generades per la mort de la reina Anna, on al final l'òpera va impulsar a Londres a seguir com una trajectòria que acabaria convertint-la pues, en una de les capitals operístiques més importants del món. I els elements que van salvar l'òpera van ser, d'una banda, l'accés al tron britànic de Jorge I, que no només era un gran amant de l'òpera i assistia a les representacions, sinó que també va contribuir a finançar el seu ressorgiment. D'altra banda, Händel, que va marxar a Alemanya, va tornar a Londres. I en aquest moment s'ha de destacar la figura d'en Ben Jonson i la seva obra Volpone, on en una carta explica que aquesta obra és una mascarada anomenada Òpera de Captaire i es va estrenar el 1728 just amb la desaparició de la Royal Academy of Music, que era una societat anònima que tenia com una finalitat de dotar d'una base firme i segura la producció d'òperes en el King's Theatre. Però en destacam una altra obra del compositor Purcell anomenada The Fairy Queen.
Bé, quina història mos pot contar d'aquest fragment que sonava?
Bé, idò, aquest fragment de l'obra de Fairy Queen consta d'un pròleg i 5 actes amb música d'en Henry Purcell i el llibre en anglès que és anònim, no se sap autor, en l'adaptació de la comèdia d'en William Shakespeare, Sueño de una noche de verano. La primera representació va ser el 2 de maig de 1692 al Queen's Theatre de Londres i a Espanya es va estrenar la primera versió escenificada el 9 de setembre de 2002 al Gran Teatre del Liceu de Barcelona. I per acabar, vos deixaré amb una gran obra, Turandot, de la qual vos explicaré un poc. Idò, aquesta obra és del gran famós compositor Giacomo Puccini, nascut a Lucca el 1858 i va ser un gran compositor d'òpera italiana de finals del segle XIX i principis del segle XX. Puccini va tenir contacte amb la música des de ben petit, ja que parts de la seva família havien estat músics eclesiàstics. El 1883 acabava els seus estudis al conservatori i poc temps després comença a escriure la seva primera obra i que al llarg de la seva carrera musical acabarà composant 12 òperes, la darrera d'elles, Turandot, i que la deixarà inacabada ja que mor el 1924. Puccini tenia un meravellós instint teatral amb un gran poder de seducció, amb una traducció italiana moderna i actualitzada en noves tendències d'avantguàrdia. Era un home elegant, on la seva àrea de creació constituïa un reflex de canvi estètic i amb un enfrontament d'idees oposades com la ternura i el terror, la bellesa clàssica i el grotesc, l'ordre i el caos. Era una persona molt melancòlica, molt unit a la natura i lligat amb l'erotisme que naixia de viure la música intensament. També hem de dir que coneixia molt bé el mercat de la música i en tenia en tot moment allò que podia vendre i consumir i el que no funcionava, així que anava ben encaminat. I d'aquesta òpera, Turandot, està basada en una obra de Carlo Gozzi amb un precedent més immediat d'una obra de Busoni que es va estrenar el 1917 a Berlín i que el tema de la seva òpera seria quasi el mateix que la de Turandot de Puccini i que va conèixer gràcies a una traducció que es va fer a Itàlia. Abans de fixar-se amb aquesta obra, Puccini es va fixar amb una representació que va anar a veure d'Oliver Twist, on ell no entenia l'anglès, però només la representació de l'obra li va agradar molt. I està basada, Turandot, en un context xinès que en realitat és d'origen àrab i que té algunes referències al conte de les Mil i una nits, on el primer argument es va fer el 1710 per un escriptor francès, François Petit de la Croix, i va ser el primer publicat a Occident i que aquest escriptor traduïa llegendes populars al francès. Turandot de Puccini és una obra que es desenvolupa a Pequín. Allà hi ha un regne amb el seu rei i la seva filla, la princesa Turandot, qui està cercant un príncep fa molt d'anys a partir de tres endevinalles que ella els hi proposa, però tot príncep que no encerta estan destinats a morir. Però arriba Calaf, un príncep que el seu pare creia mort, i al veure la princesa es queda enamorat i decideix acceptar el repte a la princesa. El príncep, captivat d'amor, encerta les endevinalles i la princesa, sorpresa, no vol acceptar, així que Calaf li proposa que si endevina el seu nom abans de l'alba no farà falta que es quedi amb ell, però que si no ho fa, morirà a l'alba. I aquí vos deix la gran ària tan famosa cantada per un dels millors tenors, Luciano Pavarotti, amb Nessun dorma.
Thank you. proyectos inauditos y no vivir al borde del abismo, pues.
Bé, i doncs, així arribem en un final del programa d'avui, també en un final de temporada, podríem dir, no, Alba?
Sí, sí, ja arriba l'hivern, m'han de tornar a les ciutats a estudiar.
Sí.
Així que...
Bé, moltes gràcies. Has tornat a fer un estiu molt variat. Has pegat d'Operació Triunfo a l'òpera, de xarango a les orquestres. Has tornat a fer uns programes molt variats, així que moltes gràcies.
A vosaltres.
Els oients ara estaran ben empapats de música. I bé, a veure si aquest output segueix un 3.0.
Estaria bé, o no?
Estaria bé. Ja en xerrarem l'any que ve. Moltes gràcies, Alba.
A vosaltres.